El paper de la Unió Europea, aquest paraigua que se suposa que ens aixopluga a tots i que ara ens està deixant desconcertats perquè no està tenint una reacció gaire contundent o gaire decidida. De fet, el clima s'ha enrarit com mai davant la crisi del coronavirus a Brussel·les. La divisió és profunda. S'està reclamant consens als països membres en aquesta resposta, sobretot econòmica, a la crisi del coronavirus. Però ens trobem en la situació en què els països del nord rebutgen la solidaritat que estan demanant els països més afectats, que són els del sud, com Espanya i Itàlia. Anem a buscar una mica de claror a Brussel·les. Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Després del fracàs de l'última cimera, Jordi, les decisions a Brussel·les s'han ajornat 15 dies. Per tant, què s'espera aquesta setmana del que pugui sortir de Brussel·les?
Doncs tot apunta que serà una setmana d'impàs. No hi ha urgència a la Unió Europea per consensuar aquest pla econòmic de resposta a la crisi derivada del coronavirus. La reunió de l'Eurogrup serà finalment dimarts de la setmana que ve. Són els ministres d'Economia i Finances dels països de l'euro. També la setmana que ve s'han de tornar a reunir els líders després del fracàs de la reunió de la setmana passada. Et diria que hi ha una desunió que és gran i que és pública, amb declaracions molt gràfiques els últims dies, per exemple, del primer ministre portuguès António Costa, que va dir obertament de repugnants les paraules del ministre holandès, que uns dies enrere havia demanat que s'investigués a Espanya i altres països, deia que es mirés per què amb la crisi del coronavirus Espanya i altres països no tenen ara marge pressupostari. Hi ha un clima de divisió i avui la Comissió Europea feia una crida a trobar solucions compartides.
Totes les opcions estan sobre la taula. Necessitem tenir opcions que siguin a la vegada ràpides, efectives i basades en el consens entre tots els actors implicats, en especial els Estats membres.
Al centre d'aquesta discussió hi ha un terme que fa dies que sentim anomenar, que són els coronabons. Què són, Jordi, aquests coronabons i per què són motiu de disputa?
És emissió conjunta de deute a la zona euro, per tant, és un instrument que faria, per simplificar-ho molt, que els estats compartissin riscos. El que durant la crisi financera de fa 10 anys es va batejar com a eurobons i que ara s'ha rebatejat com a coronabons. En realitat, aquests dies hem assistit a la mateixa discussió que ara fa 10 anys durant la crisi financera. Holanda, secundada per Alemanya i també pels països nòrdics, que no volen ni sentir a parlar de mutualitzar el deute, i els països més castigats per la pandèmia, en aquest cas són Itàlia i Espanya, però també els donen suport França, també hi ha Portugal, Grècia i fins a 9 països del sud que reclamen aquesta solució als coronabons, com la vàlida per una tragèdia de proporcions bíbliques, deia avui l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi. El nord, però, en canvi, aposta per mesures molt més tímides i està, per exemple, a favor que s'activi el fons de rescat. Hi ha 410.000 milions d'euros disponibles del fons de rescat que es va crear durant la crisi financera i que estan a disposició dels estats, però diu Holanda i també la resta de països que el secunden que aquests diners es poden deixar als països afectats, com per exemple Espanya o Itàlia, però amb condicions. I això, com durant la crisi anterior, tornaria a estigmatitzar els que tornin a demanar diners. Estem, doncs, davant d'un xoc del nord contra el sud que és tan poc nou com estan encallades les discussions.
Doncs sí, sí que ho és. I en aquesta resposta política europea al coronavirus, avui és protagonista Hongria perquè ha decidit allargar l'estat d'alarma de forma indefinida i el primer ministre Orbán ha dit que governarà per decret. Brussel·les, què n'opina?
Doncs ja fa dies que Brussel·les, perquè avui s'ha votat al Parlament Europeu, però ja fa dies que se'n parlava, de fet s'havia votat un dia i no havia tirat endavant, ja fa dies que aquí s'entreveu certa inquietud, podríem dir, amb aquest decret que avui finalment s'ha aprovat. La Comissió Europea ha assegurat avui que examina si les noves mesures d'Orban respecten els drets fonamentals. La setmana passada Brussel·les va evitar referir-se directament a aquest últim capítol, podríem dir, en la deriva autoritària del primer ministre hongarès, però sí que va demanar en general proporcionalitat. Hem de recordar que Orban està suspès del Partit Popular Europeu, però que en continua formant part i que pertany a la mateixa família política de la presidenta de la Comissió Europea. De moment, però, haurem d'esperar com a mínim a demà per veure si Brussel·les aixeca o no la veu contra Orban o continua amb la boca petita.
Doncs mentre no arriba aquesta resposta de Brussel·les, anem a veure quina és l'anàlisi que en fa de tot plegat una investigadora especialitzada en la Unió Europea, com és la Carme Colomina, especialitzada també en desinformació i en política global del CIDOB. Carme Colomina, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta situació que ens estava relatant ara mateix en Jordi des de Brussel·les, aquesta divisió entre els països del nord i els països del sud, que ens deia, és que no és nova, això és tan antic gairebé com l'inici de la Unió Europea, no? Les dues ànimes. Ni una emergència sanitària com aquesta és capaç d'unir aquestes dues ànimes?
És veritat que no és nova ni tan sols amb els conceptes que s'utilitzen, amb la tornada a la retòrica del risc moral, però jo crec que sí que és excepcional el moment en el que passa. La crisi, l'emergència que es viu en aquests moments va molt més enllà del daltabaix econòmic del 2009, 2010, 2011, perquè ara tens milers de morts i, per tant, davant de milers de morts que estan afectant directament a ciutadania europea, encara es fa més evident que aquesta desunió és una crisi moral, parlant de riscos morals, no només política. I també crec que fa molt més evident que quan culpem a la Unió Europea, sobretot estem culpant als estats membres que estan construint o deconstruint la Unió Europea, perquè el que també s'acaba fent evident a cada crisi és la falta d'instruments que tenen les institucions europees per obligar els estats membres a que pensin en el bé comú, que és que quan arriben els problemes el que hi ha sobretot és un replegament nacional, no?, d'estats-nació, una mica primer de tots mirant a casa. I aquesta és la realitat que es viu avui a la Unió Europea i que encara és molt més forta del que es vivia als inicis de la crisi econòmica.
Clar, si ens fixem, per exemple, en la part econòmica d'aquesta crisi, el 29 de gener, és a dir, fa dos mesos, que va aparèixer el primer cas a la Unió Europea, a Itàlia, i avui, 30 de març, doncs Brussel·les encara no ha decidit com enfoca el paquet econòmic d'ajudes. Ja ho sabem, que no és un actor ràpid, la Unió Europea, podríem dir, no és el seu fort, però en una situació com aquesta no hi ha cap mecanisme per fer més àgils les decisions?
Clar, el problema és que les decisions que s'han pres econòmicament en aquests últims anys, diguem, d'emergència, de crisi financera, han deixat totes les decisions, les grans decisions, en mans dels estats membres. És a dir, que allà on la comissió tenia poder per actuar, per exemple, flexibilitzar l'objectiu de dèficit, posar en marxa coordinació d'emergències, repatriació d'europeus, aquestes coses ja estan en marxa, però, clar, queden totalment tapades per la realitat política que va molt més enllà. I és que el que necessitaries, de veritat, que són instruments que fessin un canvi real, no?, en el xoc econòmic que suposa parar de cop tota la producció, doncs, de la Unió Europea, això és el que no tens, perquè això depèn dels estats membres, d'uns estats membres que no volen i que no voldran, perquè ara estem en una negociació pressupostària pels pròxims anys, no volen dotar la Unió Europea d'un pressupost real perquè tingui instruments propis per fer front, per prendre decisions més enllà del que vulguin els estats membres. I aquesta és la realitat. Quan a sobre estàs en un moment d'egoismes molt pronunciats, doncs encara ets molt més dèbil. La diferència que hi ha ara a la que hi havia probablement el 2010-2011 és que el Banc Central Europeu ha estat molt més ràpid d'actuar, ha estat molt més ràpid de prendre mesures. I és curiós que la institució que considerem més tecnocràtica de la Unió Europea no és la que s'ha saltat les reticències precisament de les capitals per dir que calia prendre mesures. Triga unes setmanes també a prendre la decisió, però quan la pren entra d'una manera molt més decidida que la majoria d'estats membres.
Per tant, si fem aquest paral·lelisme, tot i que és molt més, afecta molts més sectors la crisi actual, no? Però si fem el paral·lelisme amb la crisi econòmica del 2008, qui ha reaccionat més ràpid des del Banc Central Europeu, la resta d'institucions encara se les espera.
La resta d'institució que hauria de prendre aquesta decisió és l'Eurogrup i després, per extensió, el Consell, és a dir, els estats. I aquí sí que és on se'ls espera. I aquest és el gran drama, perquè al final a qualsevol crisi el que necessita és lideratge. I el lideratge l'han de posar els grans estats de la Unió Europea. I si ells no l'exerceixen, aleshores la Unió Europea està escapçada, perquè s'ha fet tan intergovernamental que si no tens uns grans estats que posin, que es comprometin realment, el que acabes debilitant és tot el projecte sencer. I aquesta picabralla que hem vist aquests últims dies també demostra que hi ha falles internes molt greus. A veure, hem sentit Macron clarament advertir que els egoismes destruiran la Unió Europea, però també ho hem sentit, per exemple, de l'SPD alemany, no? que estan formant coalició de govern amb Merkel. Era el exvicecanceller, el Sigmar Gabriel, no? Un dels líders de l'SPD, que deia, a veure, potser el coronavirus no destruirà la Unió Europea, però és que el nostre egoisme, si deixem que els països més egoistes marquin el destí de la Unió Europea, sí que ens podem carregar, no? L'instrument, al final, el projecte europeu.
I pel que fa al material sanitari, per exemple, no? Aquesta crida per subministrar material i equipament de forma immediata als 27 o especialment als països que més en necessiten, com Itàlia i Espanya. És creïble que una potència com la Unió Europea no pugui garantir-ne el subministrament?
No, no és creïble. I que en un mercat lliure, diguem, de lliure circulació de mercaderies, que la Comissió hagi d'estar posant mesures extraordinàries per garantir que els camions circularan i que aquesta distribució es pugui fer, jo crec que és molt representatiu del moment en què estem vivint, de com estem entorpint el projecte europeu com s'havia construït. No és de rebut, diguem, que no és acceptable. Un altre dels grans problemes que hi ha en aquesta reacció política a les crisis, ho hem vist fora de la Unió Europea, però també dins de la Unió Europea, són aquestes tentacions autoritàries, no? Com el coronavirus s'utilitza per la imposició d'una agenda política molt concreta, que és aquest replegament, el del nostre poble primer, el tancament de fronteres per alimentar el discurs de que l'amenaça ve de fora, de que l'amenaça és exterior, quan el problema és intern, no? Perquè ja està a tota la Unió Europea i està afectant a ciutadans de la Unió Europea. Per tant, el tancament de fronteres en aquest moment, quan ja tens tota la zona euro, tota la Unió Europea, per dir-ho d'una manera molt més àmplia, considerada com l'epicentre de la pandèmia, aquest tancament de fronteres ara, sobretot, que està afectant a la distribució de material, el que fa és entorpir la teva pròpia supervivència. Si això ho ajuntem amb les imatges que arriben d'enviament de material mèdic per part de la Xina o fins i tot de l'exèrcit rus, no? Camions russos desplegant-se, portant material a Itàlia, és que el que estàs alimentant és la imatge d'una absència d'Europa ajudant els seus propis ciutadans, que el que fa és anar en contra del mateix projecte comunitari.
Tu que ho coneixes bé la Unió Europea, que la investigues, que l'analitzes constantment, hi veus alguna sortida? Tens alguna esperança que en els propers dies, en les properes setmanes, hi hagi una reacció i aquest lideratge que ara mateix és absent doncs acabi sorgint?
Jo crec que sempre acaba sorgint a la Unió Europea. El problema en aquestes crisis, com va passar amb la crisi econòmica, és que si arriba tard i malament i que el cost del desgast que origina, que provoca precisament aquesta lentitud, no? Aquest agreujament previ de les crisis abans no es comencen a posar solucions, crec que cada vegada és molt més difícil de refer, de rebatre, de recosir la Unió Europea. Jo no tinc dubtes de que això arribarà. El problema és que, com sempre, arribarà tard i, per tant, els costos per la confiança en el mateix projecte doncs sempre acaben sent massa alts.
Clar, això t'anava a dir, la següent fase quina és? Després d'això, com quedarà la Unió Europea? Perquè estem parlant d'una pèrdua de credibilitat, una pèrdua de confiança per part dels ciutadans davant d'una incapacitat per donar una resposta ferma a una emergència. Serà una altra la Unió Europea que veiem després del confinament pel coronavirus?
El que passa és que, com que després del coronavirus, no només la Unió Europea serà una altra, el món haurà de ser un altre, i en aquest món que ha de ser un altre caldrà una vegada més concertació, perquè ens obligarà a repensar moltes coses, i repensar moltes coses de manera col·lectiva. La Unió Europea, al cap i a la fi, continua sent un projecte multilateral, un projecte de cessió de competències, de coordinar-se, encara que sigui de manera dolorosa, tardana, és un projecte polític que sí que creu en que cal coordinar respostes, en que hi ha d'haver més governança, no? Transnacional, i en aquest sentit la Unió Europea està en el camí del que hauria de ser. El problema és que això mateix passa en un moment també global, no només europeu, d'una crisi d'aquest multilateralisme, no? D'una crisi precisament d'aquesta manera de concebre al món un món de regles i de normes compartides. I està passant als Estats Units, passa a la Xina i passa dins mateix de la Unió Europea. Deia el mateix president del Consell de la UE, el Charles Michel, deia que després del coronavirus, precisament, el món s'haurà de repensar, haurem de repensar, deia, els paradigmes econòmics i socials. I jo crec que sí, que haurem de repensar aquests paradigmes. El problema és que no, ni tan sols hem qüestionat la retòrica, ja no hi ha els paradigmes. És que encara ens estem afrontant amb els paradigmes del passat, la retòrica del passat i els prejudicis del passat. I això és el que fa que sigui tan decebedora la reacció europea en aquest moment.
Carme Colomina, moltíssimes gràcies per la teva anàlisi.
A vosaltres, quan vulgueu.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
La Carme Colomina, que és investigadora especialitzada en la Unió Europea i política global del CIDOB, ha parlat de crisi moral, ha parlat d'un projecte europeu que s'està entorpint a ell mateix i que, de la falta de credibilitat del fet que la Unió Europea no pugui, per exemple, subministrar el material sanitari que necessiten els seus professionals i els seus ciutadans. Sergi Sol i Ivan Guera, davant d'aquest panorama que ens ha acabat de completar, de dibuixar la Carme Colomina, quina és la vostra anàlisi? Sou optimistes també encara? Sergi, comencem per tu.
Bé, he dit que sóc optimista al començar perquè la corba, per exemple, de morts, ara mirava fa un moment, consultava el diari japonès, que feia una anàlisi molt, molt xula, no?, de l'evolució, i deia que en els darrers tres dies els morts a Catalunya s'havien estabilitzat en un... Estabilitzat és un dia, eh? En tot cas, ells l'etiquetaven en un 1,4. Però és que fa tres dies, el mitjà dels tres dies anteriors, però és que els tres dies anteriors, aquests tres primers, havíem arribat a un 3,1, és a dir, hem passat d'un 3,1, és a dir, multiplicàvem per 3, a un 1,6, que no és poca cosa, no? És evident que seguim generant més morts, perquè tot el que sigui per sobre d'1, és a dir, que seguim multiplicant progressivament, però que hi ha diguem, una certa desacceleració, i espero que les dades no ens contradiguin demà quan les facin públiques o al Ministeri de Foment, totes les que centralitza, o bé, com explicaves al començament, doncs quan Salut avui informi de les dades, doncs aquestes siguin les altres. Mira, m'agradaria recordar per un moment una cosa, i és quan la crisi dels refugiats de Síria, la Unió Europea va fer el que va fer. I em ve al cap allò d'aquell refrany que diu allò de quan vegis les barbes del teu veí tallar, posa les teves a remullar. És a dir, la Unió Europea no va reaccionar en un cas de crisi humanitària a les portes d'Europa. I tampoc no ha reaccionat ara, o no està reaccionant, solidàriament. La solidaritat, precisament, és un dels principis fundacionals de la Unió Europea. Principi fundacional. No està reaccionant, però en aquest cas ha agreujat. Per què? Perquè ni tan sols està havent una solidaritat interna, que aquella, diguéssim, fora una solidaritat externa respecte a uns individus que no són membres de... persones que no són membres de la Unió Europea. Per tant, sí, una vegada més, doncs, la Unió Europea no respon a allò que molts voldríem, i com explicava fa un moment la Carme Colomina, està havent s'està produint un procés invers, és a dir, la Unió Europea no s'està fent més forta com a tal, sinó el que està havent és un procés de recentralització a cada estat de les competències que en un moment s'havien anat transferint o que s'havien de continuar progressivament transferint. És a dir, que estem així. Tot i així, doncs mira, com allò ara em ve al cap, doncs el tema del judici als presos. Tant sort que estàvem a la Unió Europea. Si bé, en el cas dels drets de llibertat, sembla que la Unió Europea és capaç d'oferir-nos més respostes, i quan parlem de crisis humanitàries, o en aquest cas crisi també econòmica, que és sobretot la que vindrà, doncs la Unió Europea no està allà on hauria d'estar en cap dels casos.
Ivan Guera.
Doncs jo en aquest cas sí que sóc profundament pessimista, perquè a més coincideixo absolutament amb la Carme Colomina que el problema no és la Unió Europea, són els països membres de la Unió Europea que no estan disposats a fer el que tocaria amb una coalició d'estats com el que representa que és la Unió Europea. Ha estat molt decebedor el comportament, sobretot, d'un país com Alemanya durant tota la crisi. Només a pensar que quan van començar a esclatar casos a Itàlia, a Alemanya el que va fer va ser prohibir exportar el seu material sanitari per guardar-se'l per ells, ja et mostrava per on anirien les coses. Després la postura d'Holanda em sembla absolutament inacceptable, perquè a més, si realment arribéssim a aquest debat, potser també caldria o valdria la pena posar sobre la taula quins països estan fent dumping fiscal respecte d'altres. I en aquest cas, Holanda s'està beneficiant molt d'unes condicions que, si no fos a dins de la Unió Europea, seria considerada molt, molt, molt propera a un paradís fiscal. Però, bueno, deixant a banda això, jo crec que el problema és que la multilateralitat està en hores molt baixes a nivell de política internacional. I aquest cap de setmana hem tingut un altre exemple que és absolutament anecdòtic, però que a mi em sembla una anècdota que no s'hauria de deixar passar. A Espanya havia demanat ajut a tot arreu, entre d'altres a l'OTAN. Espanya continua formant part de l'OTAN i l'OTAN continua sent una gran aliança militar amb un poder de resposta en termes militars, però de materials, que no s'hauria de poder mantenir. Doncs la resposta de l'OTAN ha estat l'enviament de 10.000 EPIs, o sigui, equips de protecció personal. Inditex s'ha compromès a enviar 300.000 mascaretes per setmana. Si l'OTAN no pot fer ni una dècima part del que fa Inditex, doncs ja veiem en què estan quedant les institucions multilaterals de les quals formen part els països europeus. I jo no sóc tan optimista com la Carme Colomina respecte a que després d'aquesta crisi el multilateralisme torni a revifar amb força, perquè precisament la batalla de la propaganda que estan fent Xina i la URSS no van en aquest sentit.